La trajectòria vital del convidat d'avui al divan arrenca en una Anglaterra de la qual recorda l'escola on es cometien abusos que la canalla va denunciar amb aquest himne, Jerusalem, basat en un text de William Blake amb música de Hubert Parry, un símbol del patriotisme britànic transformat en melodia per rebel·lar-se. Pilot de les forces aèries angleses i net d'un dels més prominents catalans exiliats forçadament pel franquisme, aquest filòleg i periodista va fer d'Euskadi casa seva i del compromís amb Catalunya la seva bandera. Un compromís que l'ha portat a recuperar la figura històrica d'Isabel Vila, la primera sindicalista catalana, heroïna antifeixista del Baix Empordà. Un compromís que ha desfermat la passió d'un fill seu que va cantar El derecho de vivir en paz de Víctor Jara precisament a l'estadi on van retenir el mític activista xilè.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún
periodista que ara publica la novel·la La darrera paraula, on vol reflectir la decadència d'una Catalunya que volen ancorada a tics franquistes. La darrera paraula és també un exercici d'optimisme sobre el futur d'un poble pel qual continua treballant fins que assoleixi la dignitat plena. Toni Estrubal, filòleg, periodista, escriptor. Benvingut al divan. Com estàs?
Molt bé, Sílvia. Sí, sí, molt content d'estar aquí.
Col·lega, eh? Perquè ara tu ets aquí a la ràdio i la ràdio t'és molt familiar a tu, eh?
Sí, quan vaig venir a Catalunya, una de les primeres feines que vaig tenir va ser a Ràdio Olot,
sí?
Que portava un programa que es deia La notícia dels països catalans,
sí?
I el 23F, recordo, que vaig haver de fer el programa assegut entre un policia nacional i un guàrdia civil.
Amb la parella,
ja em vaig ambientar, sí, amb la parella.
Sí, amb la parella, no? I continues escrivint, has escrit a molts diaris, continues fent de periodista.
He escrit últimament amb un digital alemany fet en anglès,
sí?
Que publica moltes coses. De vegades és molt impressionant perquè publiques un article que surt després d'un del Chomsky i al costat d'un periodista molt famós,
sí.
I hem pogut escriure molt sobre el procés,
sí.
Més de 200 articles, però vaja, jo he treballat al Punt Avui, que és el meu diari.
El teu diari, a banda d'altres diaris que també hi has fet col·laboracions. Mira què tinc aquí, que em fa l'honor el Toni Estrubal de presentar-ne un dia d'aquests el seu llibre La darrera paraula, amb pròleg justament d'aquest senyor.
T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne. Sóc gelós i el poc que valc m'ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo.
I arrenca el pròleg dient l'amic Toni Estrubal l'encert en fer cas omís als somaliers literaris que desaconsellen que es destapi l'ampolla de l'1 d'octubre en termes de novel·la de ficció i ens regala la molt necessària i convincent novel·la La darrera paraula, que no deixarà indiferent. Per què l'has fet aquesta novel·la?
Bé, per moltes raons. Jo crec que aquest país necessitava aquesta novel·la. Pilar Rahola va dir que passarien molts anys abans no es pogués escriure,
sí,
sobre el que ens ha passat, sobre l'1 d'octubre, sobre el procés, potser l'endemà a la ràdio vaig sentir el rumor de que Isabel Coixet estava pensant fer una pel·lícula sobre el tema, i vaig pensar, m'hi poso avui mateix, perquè com que si domina el relat dels que han estat contraris a la llibertat de Catalunya, ja anirem molt mal arreglats. I vaig pensar, haig de fer una novel·la contra l'autoflagel·lació, identificant exactament quins han estat els enemics dels drets democràtics i del dret a votar en un referèndum, perquè això ens ho han volgut fer oblidar. Hem entrat en una nebulosa moral i política que podríem definir en paraules de Malcolm X, que va dir que el poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Que és una mica el que ens ha passat.
A veure, jo quan vaig començar a llegir la novel·la, t'he de dir que és com que ens sobta. Jo crec que li deu passar a molta gent, perquè com que hem viscut de primera mà, i en aquest cas doncs hem explicat, hem analitzat què va passar l'1 d'octubre de cop, que passin coses, que hi hagin uns altres personatges que no són ben bé, ella sí, ella més, no? Els protagonistes, i que es pugui ficcionar sobre això, és un salt. Suposo que és un salt també per a poder madurar la situació.
Exacte. El meu model, si puc parlar de models literaris o ficcionals, és la figura de Jack Lemmon a la pel·lícula Missing, Desapareguts, en què hi ha un típic ciutadà americà votant del Partit Republicà, segurament, al qual li diuen que Santiago de Chile, amb el cop d'en Pinochet, el seu fill no ha aparegut per casa, i la seva jove, la jove d'aquest americà, que és Jack Lemmon, l'avisa d'això, i ell diu, ui, estarà fumant porros a Valparaíso, què l'ha d'haver passat? I aleshores ell, a poc a poc, va entrant en el convenciment, és a dir, va veient la situació i acaba com el més radical. Doncs el meu personatge, l'ex, Alejandro, en origen.
Sandro,
també.
Per la família.
És un multinom.
Està molt bé,
Que, per cert, de Sandro a l'ex no hi ha ni una sola lletra que concordi. Això està una mica buscat.
Oh, però hi ha la L aquí. Perquè, esclar, aquest senyor, en el fons, ara està vivint allà dalt, a Holanda, no? Llavors és un català que viu fora, però que torna perquè té la germana malalta, que eren, diríem, d'una família benestant, de l'obra, i que, esclar, doncs bé, hi ha d'anar i que li diu Alejandro, no? I que es parlen en castellà i tot, oi? Com si diguéssim... Mira, ara que estàvem aquí, a la pel·lícula...
I don't want to hear any of your anti-establishment paranoia.
Why don't you just go home? I'll find my
husband. El personatge de la teva novel·la, aquest Alejandro, el Sandro, l'ex, no arriba a aquesta rebel·lia, eh? Però va entrant de mica en mica a entendre la història d'una altra manera.
Sí, ell a poc a poc va veient coses. Ell ve a cuidar la seva germana en les últimes setmanes de vida d'ella, i ella d'alguna manera no ha d'estar 24 hores amb ella, i ell va reconeixent la seva ciutat després de 30 anys de no haver-hi viscut i no haver pràcticament vingut. Ell s'ha convertit en un neerlandès, diguem. Sí. Aleshores, arriba a la Barcelona pre-sentència del 2019 i veu una ciutat transformada amb unes mobilitzacions inesperades per ell. Ell ho ha viscut a través de la premsa neerlandesa d'una manera negativa, generalment, i aleshores va veient coses.
Quan aquest xicot que arriba cap aquí, que de fet fa algun article també, encara que sigui amb un digital, d'una tendència res a veure amb la seva, no? S'adona que l'1 d'octubre el va seguir tothom, però després ja no se sap ben bé què va passar, ni arreu d'Europa ho estaven seguint.
Sí, ell va... es veu forçat a escriure un article per un altre personatge molt important a la novel·la, que és el seu amic periodista d'un digital d'esquerres.
Sí,
l'editor, que li diu, escolta, tu que ets de Barcelona, en el fons, i vas allà, i ara és el primer aniversari de l'1 d'octubre i l'aniversari de l'atemptat a la Rambla del 17 d'agost, escriu'm alguna cosa sobre això. L'ex no vol de cap de les maneres, és apolític, és escèptic, no d'allò, però sí que li fa un article, i en preparar-se per aquest article, ell ja veu les primeres contradiccions, ja comença a veure veure coses rares de la Barcelona d'aquell moment. Els primers indicis de repressió, els primers indicis de que es vol tapar tot, començant per l'atemptat de les Rambles, que és molt greu, jo sempre he dit. Una situació política d'aquestes hagués fet caure qualsevol govern democràtic d'Europa. I ho dic, en el llibre no dic coses tan polítiques, però és evident, el meu sentiment és aquest, és encara que sigui per desconeixement de la situació de Ripoll, això hagués fet caure un govern britànic segur.
Hi ha un punt que el nostre protagonista, aquest Lex, doncs s'adona doncs, que això, que a la resta d'Europa no saben què ha passat gairebé després d'anar a votar. I ja fa pocs dies va venir aquí amb Barney Griffiths, que és coach d'anglès, i que diu que és un Britaland, ell és un Britaland, saps? Sí, entre British sentir, sí, i català. Ens deia això.
No he conegut cap estranger que vulgui saber de la independència de Catalunya. I jo m'he ficat dins d'aquest moviment durant molt de temps, i vull dir, el que vull dir és que ho conec, parlo d'això, estic a favor de la independència de Catalunya, però a l'explicar els fets a la gent de fora, ni se creuen, no se creuen. I només diuen el mateix, és que s'ha de donar els diners on a altra gent d'Espanya si necessiten diners, i aquí es fa molts diners, i no entenen tot el problema d'invasió, la falta d'invasió en aquest país.
D'inversió, sí.
A Catalunya, els diners que van a Madrid i no tornen. Expliques això i ningú vol, ni volen escoltar-ho. O sigui, és molt complicat.
I tu com ho veus, això, Toni?
Bé, jo sempre ho he vist molt amb una visió internacional, si se'm permet. Fins i tot ara, una campanya que acabem de fer a favor de la llibertat del Pablo Hasél, ho hem fet bàsicament inspirats per un grup de catedràtics internacionals d'Oxford i Southampton, que hem promogut aquesta campanya que a nivell de xarxes ha fet un forat molt, molt important. Jo ho veig sempre amb una visió internacional. Si em permets una petita anècdota...
I tant.
M'inspiro amb la figura del meu avi, Josep Trueta,
sí,
que, per cert, tota la vida va portar aquesta foto a la cartera.
Això ho expliques.
Que t'ho ensenyo ara perquè ja ho vegis, la foto de Hitler i Franco a Hendaya, i quan un periodista anglès li demanava per què ha vingut a buscar a Anglaterra, pel clima, que li agrada el clima, i diu no, és que el que no m'agrada són les dictadures que ens heu permès que continuessin al sud d'Europa, concretament a l'estat espanyol, no? Per tant, aquesta voluntat d'explicar el nostre relat, explicar la nostra situació en clau internacional,
sí,
és important. Hem de recordar, per exemple, aquesta frase amb la qual obro el llibre, la profètica frase del Julian Assange,
sí,
que és molt, molt important per mi. Tots els catalans demòcrates haurien de portar això com una frase lapidària, que és que el futur de la democràcia en el món occidental es veurà marcat per la solució que se li dongui en el problema català.
Un moment de la veu de Julian Assange.
I eventually chose freedom over unrealizable justice after being detained for years and facing 175 years sentence.
Però realment això ha estat així o no? Diríem sobre la situació de l'1 d'octubre, internacionalment, a veure, hi ha un fet que és clar, no? Cap país d'Europa, no, ha extraditat cap de les persones que van haver de marxar. Això és essencial, no?
Això és essencial.
Perquè és França, sí, és Alemanya, sí, és Itàlia...
Aquest és l'argument, i no aquell altre de l'autoflagel·lació que diu cap país del món va reconèixer el referèndum. Aquest no és l'argument. L'argument és què ha passat amb les figures que han perseguit amb el lawfare internacionalment, uh-huh, que cap país ha volgut extraditar. Això és un fet que quedarà davant la història i que ens ha de permetre doncs, posar un peu a la paret i reivindicar-nos des d'aquest punt. És a dir, Espanya ha pogut maniobrar per fer-nos passar com a criminals, com a violents i tot això, però realment tot està basat en una mentida, perquè l'única violència que hi ha hagut són els 10.000 piolins que aquesta gent impunament van enviar d'aquesta manera, que jo crec que a qualsevol país d'Europa hagués passat una cosa semblant i hagués estat un escàndol internacional de primer ordre.
Llavors, aquelles persones que pensen que els líders de l'1 d'octubre els van enganyar o van ser massa ingenus i que, per tant, doncs, deixem-ho, no? O deixem-ho per molt temps, què els diries?
Jo no toco aquest tema. És a dir, no responc a aquest tema. O sigui, el meu llibre Jo em nego a deixar-li entrada a l'autoflagel·lació. Jo no critico ningú. Per mi, la prioritat és recordar quins són els autèntics crims comesos i jo no em ficaré en una dinàmica, com passa en algunes altres novel·les sobre el procés que han aparegut, que són una mica massa de l'autoflagel·lació. És l'últim. És a dir, amb tot el que ha passat, a sobre ens dedicarem a fer autoflagel·lació, per favor. Partim del seny català, partim d'una realitat, pensem en les figures històriques, pensem en un Pau Claris, pensem en un Pau Casals, pensem en un Trueta. Què pensarien ells d'aquesta situació?
Ara vaig a Pau Casals i a Trueta, però deixa'm abans. Estava pensant en aquell concepte, jo que vinc de la psicologia de la dissonància cognitiva, de Leon Festinger, que la seqüència seria, si veiem una persona patint, o moltes persones patint, doncs això ens genera una tensió interna, no? El món hauria de ser just, aquesta persona està patint sense culpa, i per reduir aquesta incomoditat es comença a poder pensar que qui en té la responsabilitat és la víctima. Si li va passar això, és que devia haver fet alguna cosa. Sí. Alguna responsabilitat hi tenia. Aquest mecanisme s'ha estudiat en molts casos d'assetjament, de pobresa, de violència masclista i també de persecucions polítiques o socials.
Sí. A mi no m'agrada personalitzar, però per mi hi ha un cas que sempre esmento, que és el cas d'Antonio Banderas. Em perdó, ja em perdonareu. Però que aquest senyor hagi dit públic, com a representant de les esquerres espanyoles, hagi dit públicament ¿dónde están los heridos del 1 de octubre? Que hagi dit públicament això, i en canvi no té cap vergonya de formar part de els membres d'honor de la Legió Espanyola, que és un dels cossos militars amb un historial més nefast d'Europa, vol dir que aquí estem davant d'una enorme problemàtica moral, ètica i política. És a dir, els espanyols són, amb això que has parlat, que és molt interessant, s'ha creat una situació en què és pràcticament impossible que un espanyol s'identifiqui amb el que ens ha passat. I això és molt greu, perquè a Gran Bretanya, amb el referèndum escocès, hi va haver moviments anglesos molt favorables democràticament i cap manifestació en contra ni cap periodista destacat per una posició radicalment agressiva, com aquí pràcticament tots ho han estat.
I com creus que això realment es pot resoldre? És a dir, la teva novel·la ajudaria a tancar el dol?
No, jo no he escrit una nova novel·la per obrir ni tancar res. Jo he volgut...
Però hi pot ajudar, encara que no sigui el teu...
Espero.
Esclar, sí, a la teva voluntat última.
Això sí. Però hem de tenir en compte que una novel·la és per crear un relat, i un relat és per explicar-nos. És lliure la seva lectura, no és imposada. Jo penso que, a l'igual que la pel·lícula Missing, és una pel·lícula que a poc a poc te fa entrant en una realitat que ens ha estat amagada. I mostrar aquesta realitat a través d'una figura que no t'ho esperaries. Sí. Jo, les primeres 70 pàgines de la novel·la, molta gent em diu: ostres, no guarda relació amb la coberta, perquè la coberta sí que és molt de confrontació i és molt...
Amb una noia que deu dur, això és l'estelada penjada al coll, no?
Sí.
I un policia amb el cas, la distància entre ells dos mirant-se de cara deu ser de 2 mil·límetres.
Sí.
Potser
però,
un.
Però funciona.
I tant que funciona.
És una coberta que funciona i el lector del llibre va veient que a poc a poc vas entrant en aquesta
trama. Història,
sí,
en la història, vas entrant. Avui estem parlant amb Toni Estrabó.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio. Escoltem les persones.
Expliquem el llibre sense explicar-lo. Llavors, només a pessics. Charango, que també surt en el llibre i ens l'has triada.
Sí, jo... Aviam, jo en el llibre recordo els moments heroics, els moments èpics que es van produir durant el procés, cosa que ens han volgut oblidar. I recordo en el tall de sal que es va produir immediatament després del tall de la Jonquera, al novembre del 2019.
El tall de primer del Protus, llavors sí, el de sal, estic a la pàgina 183.
Sí. Doncs es va produir un moment absolutament màgic.
Sí.
Ens havia canviat la temperatura, ja no feia la fred tremenda de la Jonquera.
Aquest la fred que dieu allà a la Girona, com m'agrada.
M'he jornificat una mica.
Sí, ho veig.
Hi va haver un moment en què hi havia una gran massa de joves de Sal i de Girona i es va sentir com uns músics començaven a tocar.
Uh-huh.
I quan ells van començar el charango allà al mig del públic, jugant-se el tipus, perquè sí, els hagués pogut caure una sanció, la gran tragèdia del país és que charango hagi desaparegut. Ells comencen a cantar això amb el fons d'una gran pancarta d'en Carles Fontserè, del Segador, amb la paraula llibertat. És un curtcircuit directe entre la sentència de l'1 d'octubre i la lluita antifranquista. Es va produir un moment absolutament màgic amb les estelades voleiant en el fum de la nit, una cosa brutal.
Avui estem parlant amb Antoni Estròbol una mica de la vida, de la seva vida, de la seva biografia, que ja hi tornarem d'aquí un moment, però alhora també diríem d'aquest últim llibre que ha fet, La darrera paraula, i abans ens l'ha esmentat.
I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world.
T'emociones? Ens emocionarem.
Sí, ens emocionarem, al final.
Ens emocionarem, sí. Pau Casals, també ens has triat aquest estimat doctor, admirat mestre, que va editar en Quim Torra. No?
El president, sí.
Sí, el president Quim Torra. També.
Un llibre fabulós.
L'esperit de Pau Casals l'haguéssim de portar ara a 2026, seria fer què?
Segurament plorar, perquè la veritat és que si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt, molt, molt forta, no? És a dir, quan encara estan per desmuntar molts elements del franquisme, quan estem veient que un president de la Generalitat celebra un 11 de setembre anant a Madrid a parlar en castellà amb el Javier Cercas, realment és una bufetada a la cara de la catalanitat que penso que és la que denunciaven en aquest llibre el meu avi Trueta i en Pau Claris, en Pau Casals.
Pau Casals,
en Pau Casals.
Dos homes fidels a una terra i a una llengua. Dos catalanistes pels quals la pàtria es confonia amb l'ètica i el nacionalisme amb servei al país. Dos grans mestres. I el pròleg el va fer... una senyora?
Sí, home.
Amèlia Trueta, no?
Amèlia Trueta, sí. D'aquesta edició, sí.
D'aquesta edició.
Sí, sí, sí.
Em demanen uns mots sobre els meus records de l'època en què els dos protagonistes del llibre que teniu a les mans s'escrivien la majoria de les cartes, un des de Prada de Conflent, l'altre des d'Oxford. Dos exiliats per raons similars, dos amics que tot hora demostren el gran respecte mutu que sempre es tingueren. Cada vegada que venien a Catalunya passaven per Prada i l'anàvem a veure, i el recordo també en una memorable ocasió a Londres. Feien la guerra a la guerra. I que és bona aquesta expressió, Feien la guerra a la guerra, l'un salvant cames i vides, l'altre ajudant els milers de refugiats que hi havia a França. I després de la Segona Guerra Mundial es continuaven veient i escrivint.
Però pensem el malament que els va tractar el Regne Unit, eh? El Regne Unit, que es va quedar amb els estalvis en el banc d'en Pau Casals durant un temps, i en el meu avi, que no li van fer cap mena d'honor quan tot el seu equip del Nuffield Orthopedic Center, sota les seves ordres, tots eren sirs i cavallers. I una petita anècdota que voldria explicar és que en Pau Casals, el dia que la meva mare es va casar,
sí,
va tocar el cant dels ocells des de Prada en honor del casament dels meus pares, i va dir que no vindria a Oxford al casament perquè es negava a tocar en un país que reconeixia el dictador Franco.
Carta de Pau Casals a Josep Trueta, Gran Hotel, Prada, 22 de març de 1939. Estimat doctor Trueta, moltes gràcies a vostè i al doctor Bosch i Gimpera per la informació respecte al passaport. Jo arribaré a Londres el 29 al matí i aniré al Piccadilly Hotel, on espero tenir el plaer de veure'ls. He fet el seu encàrrec als amics Pujols i Moragues, que em demanen trameti a vostès els seus efectes. Els abraça Pau Casals. Oxford. És allà on va néixer el nostre convidat avui, Antoni Estrabal, el 1952. No? Abans ho dèiem, amb un pare i una mare que no tenien res a veure, no?, en les seves ocupacions. En el pare, com era el pare?
El meu pare era un cavaller britànic adorable, una persona realment d'aquelles que... És que crec que va passar tota la vida sense fer mal a ningú. Fins i tot el Spitfire que volava a la guerra no duia ni armament, perquè era de reconeixement i no de combat. Va tenir 3 accidents d'avió durant la guerra, uh-huh, i va salvar la vida. Per tant, podem dir, Sílvia, que jo estic viu absolutament de miracle, perquè va sobreviure.
Com era la mare?
Una persona molt, molt dedicada, no només a la família, evidentment. Patia moltíssim perquè vivíem a Madrid en un temps, potser una cosa que no saps, i ens enviaven a un internat a Anglaterra perquè el pare deien: jo no vull que els meus fills vagin a una escola franquista. I ens feien un esforç molt gran econòmic per enviar-nos allà. No teníem ni cotxe ni televisor al principi a casa. Invertien tot en l'educació, en unes escoles que no, ells no ho sabien, però que eren duríssimes, molt... que aquí saber coses dels maristes i coses que t'expliquen de les escoles d'aquell temps fan riure al costat d'això, perquè realment eren escoles que hi havia abusos molt, molt ostensibles que mai ningú intervenia.
No es van dir, no.
No, la nostra generació, les que el maig del 68 vam accedir a llocs de direcció entre els escolars, ens vam negar a fer càstigs corporals i coses d'aquestes, que era normal de fer. Els nois de 18 tenien dret a pagar els de 13.
Això era, estava així, tenien dret a pagar.
Dret, sí, sí, fins a 6 vegades davant de testimonis.
6 vegades?
Sí, sí.
6 vegades en un dia, o sí. 6 vegades al cap de molts dies?
Mira, això són detalls escabrosos.
Però vol dir que fins i tot estava reglamentat, no?
Sí, estava reglamentat, sí, sí.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
A veure, com era la vida a casa? Perquè hem parlat de... Jo que visc tan a prop del carrer Doctor Trueta, fixa't tu,
sí,
a Barcelona. L'avi que es va... O sigui, una eminència,
sí,
una eminència, sí, i es va haver d'exiliar. Com era la vida a casa?
A l'exili o aquí?
A l'exili.
A l'exili. Bé, vivien en una casa, en un jardí que hi havia 40 tipus de pomera. Per tant, vivien molt, molt folgadament en una casa que jo tinc uns records extraordinaris. Era una vida molt, molt regalada. Els caps de setmana ens deixaven, com que érem catòlics i anàvem a missa, ens escapàvem de la missa, de la disciplina escolar, que no deixaven sortir, i anàvem a casa dels avis, la qual cosa era excepcional, perquè normalment en els pobres nois protestants, que eren el 96%, no els deixaven sortir. Uh-huh. Amb l'excusa de la missa nostra, bé. Bé, era molt, molt entranyable. Fins i tot anàvem a buscar rovellons a Anglaterra amb la família. i si te veien acollint-los, trucaven a la policia per dir, hi ha uns bojos aquí que
estan agafant
uns bolets que són verinosos. I, sí, vam... La nostra àvia ens portava a prendre hamburgueses a la primera hamburgueseria que es va obrir a Oxford.
Sí.
Era molt moderna. Ella sempre deia que havia descobert els Beatles.
I com eren els Nadals a casa a Oxford?
Mira, els Nadals eren extraordinaris. Durant molts anys va venir a casa el Josep Maria Batista i Roca, figura sí. absolutament clau de l'exili, un gran patriota català, que era el representant de la Generalitat de Catalunya a Anglaterra. I aquest home doncs, venia a casa i hi havia dos brindis el dia de Nadal. El brindis que feia el Batista Roca sempre era l'any que ve a Samalús, que era on tenia una mica de casa.
Sí.
I el brindis del meu avi era l'any que ve a Cal Coix de Massanet, que era un restaurant que encara hi és a la carretera, i en l'última direcció tenien una foto allà del meu avi, i era el somni del meu avi de l'exili era anar a prendre unes costelletes de xai a Cal Coix.
Abans, només començar, Antoni Estrobal ens ha ensenyat aquesta fotografia, que és terrible, és brutal, de Hitler i de Franco. I deixa'm que recordi un altre moment també terrible.
Llega al Palacio Nacional el general Eisenhower, ilustre huésped de Madrid, para asistir a la comida que en su honor le ofrece el jefe del Estado español, expresando su emoción...
1959.
Sí.
Eisenhower va visitar Franco. Va ser una manera de donar-li relleu internacional, de legitimar-lo.
Sí, sí. La meva mare va plorar. Me'n recordo que en el carrer Maria de Molina de Madrid vam veure passar la comitiva de l'Eisenhower amb el Franco, i la meva mare es va posar a plorar. Vivíem molt a prop d'allà i, per casualitat, tornàvem de l'escola, vam veure això, i, clar, pels nostres pares... Els meus pares van ser extraordinàriament valents a Madrid, perquè el meu pare no va dominar mai idiomes, tot i que escrivia català perfecte al final, i aleshores anaven amb la comunitat internacional, suecs, anglesos, diplomàtics, no? I amb un parell de vegades van anar a un sopar d'aquests, un còctel d'aquests, i el meu germà i jo ens quedàvem encantats a casa, pensant, mira, mirarem la tele i ens menjarem crispetes, i els pares, al cap de 20 minuts, tornaven a casa, la mare plorant, i deia, no, és que hem marxat perquè el primer que se'ls hi va ocórrer en aquests diplomàtics és fer un brindis a Franco per obrir la ballada. I aleshores van ser molt valents perquè... marxaven d'ocasions així. Fixa't, el Madrid dels anys 50-60 era... De vegades no ho havíem pensat.
Sí, ens deies que el pare era pilot de la RAF, que va topar amb l'avió, que va estar en camps de presoners,
sí,
també, no?
Sí.
A Polònia.
Sí.
I aquest himne que hem sentit només començar avui el divan, Jerusalem, que és sagrat pels anglesos, toquen els cens.
Sí.
Què et passa?
Bueno, aviam, jo com tota persona zona que ha viscut en un país. Els catalans, quan anem a viure en un país, som excel·lents, perquè ens adaptem millor que ningú. Ens adaptem molt, els catalans. Aleshores, jo tinc una part de mi que té emotivament anglès. No se m'ha perdut gaire res a Anglaterra, no hi vaig gaire, a casa m'ho recriminen, però quan sento la cançó Jerusalem, que en teoria és una cançó molt religiosa de l'alta església protestant, en canvi té com una versió... contestatària.
Uh-huh.
T'has de confessar que quan amb la marxa verda vaig passar per una presó marroquina, vaig estar 10 dies en una presó marroquina perquè em van prendre com a un espia de Franco, cosa que és una contradicció absoluta. I quan ens quedàvem sol a les cel·les a la nit amb un company anglès, cantàvem aquesta cançó al Jerusalem per animar-nos.
Molt animar, al final es va animant, però d'entrada no. A veure, que fa, no sé si fa un any o dos, ens vam trobar amb el Toni Estrobal a dalt d'una muntanya.
No hi ha dones al món com l'Osta i Agustera, que vols republicans varen portar bandera.
Què és això que estem sentint?
Sí, bueno, és la versió rock de la cançó Isabel 5 Hores, que és aquesta figura va descobrir Francesc Ferrer Gironès, que com a primera sindicalista de la qual es té notícia a la història de Catalunya, que no era de l'Hospitalet, ni de Badalona, ni del Barcelonès, sinó de Calonge, a la Costa Brava. I aleshores, bueno, ens hem dedicat molt a recuperar aquesta figura. Vam fer un musical l'any 2012 i ara portem una obra de teatre que es diu Isabel 5 Hores,
sí,
que és un monòleg amb Carme Sansa.
Portem, molt bé, que l'has fet a molts llocs,
portem
ja.
Portem cap a 80 funcions és una ocasió, és un honor poder explicar el cas d'aquesta dona que va lluitar pels drets dels nens, que va lluitar per la Internacional, que va ser una dona exemplar i que va ser també la primera dona en dirigir una escola.
A veure, l'hem situat al Toni Estrubel i Trueta, a Oxford, amb el germà també, amb el sociolingüista en Miquel, estudiant a Oxford a Llengües Modernes, filòleg, professor. Quan va ser que vau tornar? Després de la mort de Franco, no? O ja abans?
Una mica abans. Jo vaig tornar... després d'això de la Marxa Verda vaig venir a Barcelona l'any 75, uns mesos abans de morir el Franco.
I llavors ens ho deies allò d'Olot, a Ràdio Olot.
Sí.
Després País Basc, vas anar al País Basc,
que
feies de professor d'anglès a la Universitat de Deusto, eh?
Sí.
I sobretot jo tinc molt present com a coordinador de la Comissió de la Dignitat per recuperar els documents catalans retinguts a Salamanca, que no els tenim pas tots.
No tots, però Déu-n'hi-do.
S'ha fet molta feina amb això, eh?
S'ha recuperat la gran majoria. Hi ha el problema amb els municipals, que ara sembla que hi haurà llum verda. Curiosament, aquests governs dirigits per catalans amb el Ministeri de Cultura es neguen a tornar papers de la Generalitat, cosa que és absolutament inexplicable.
El van guardonar, el van honorar amb la Creu de Sant Jordi, el Toni Estrubel, i ha publicat, a banda d'aquesta novel·la, molts altres llibres, sobretot d'assaig, història i política, com Sunyol, l'altre president afusellat, el cansament del catalanisme, un català entre bascos, aquest Isabel 5 Hores, que ara dèiem, i el What Catalans Want. I què want els catalans? Què volen?
Bueno, ja ho explico. No ho explico jo, perquè és una entrevista a 36 catalans de l'any 2011.
Dius que, de tota manera, ara, en aquesta època que vivim, encara doncs es manté, per exemple, el carrer Vallejo Nájera de Madrid. Aquest psiquiatre, conta tu que jo tenia el manual de psicopatologia de Vallejo Nájera. Sí, sí,
sí,
que li dèieu el Mengele espanyol, no?
No ho dic jo.
Sí, sí,
si busques el ChatGPT,
Parla d'apuració que feia de les persones que eren contràries al règim franquista. Feia estudis on intentava provar la relació entre la ideologia marxista i la deficiència mental.
S'ha de dir que la continuïtat del carrer Vallejo Nájera a Madrid, que és una avinguda bastant important, hi ha un cinisme absolut per part de l'Ajuntament de Madrid que diu que no, és que és el fill, no és el pare que recordem, cosa que és absolutament mentida. És a dir, és un carrer que deu el nom al pare, que és idèntic al nom del fill. Això, en un país democràtic, seria inconcebible. T'imagines a Alemanya un carrer Mengele? T'imagines?
Fa pocs dies parlàvem amb l'Anna Miñarro, que és una psicòloga psicoanalista, potser la coneixes, que està estudiant fins a quin punt en la segona i tercera generació es manté el trauma físic també i psíquic de les primeres generacions que van viure el franquisme. La Magda Oranic va venir fa pocs dies també aquí al divan i ens deia: no hem explicat prou què va ser el franquisme, i per a algunes noves generacions doncs és com si parléssim de comunisme, capitalisme, qualsevol altre isme. No s'ha explicat prou?
Comparem-nos amb Portugal.
És com que deies Alemanya, he pensat, Alemanya això sí que està triat.
Sí, Alemanya...
Està fet.
El tema de la... No vol dir que no hi hagi partits d'extrema dreta, i tant que n'hi ha, però a nivell legal, diguem, ja està molt més acotat aquest món, i el discurs antifeixista és molt, molt present. Fixem-nos en Portugal, és un país que no té problemes d'aquest estil, és un país que no hi ha un una extrema dreta com Vox, amb actituds violentes i amb un discurs racista generalitzat i agressiu. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
Avui Toni Strummel és aquí al divan.
El derecho de vivir.
Abans sentíem la versió a l'original de Víctor Jara. I ara què estem sentint?
Ai, moltes gràcies per posar-ho, sí. Aquesta és la versió de Fermín, Muguruza i Dud, que és el grup que acompanyava el Fermín Muguruza en aquell període. I haig de dir que el meu fill, en Xevi, tocava en el grup que acompanyava el Fermín Muguruza. Vam fer dues voltes al món amb concerts a tot arreu i aquest concert que s'ha esmentat abans en honor de Víctor Jara en l'estadi on el van tenir retingut, com has dit. És a dir, molt emocionant.
Amb el grup Dud.
Dud.
Amb el grup Dud. I tens un altre fill, també, eh?
Tinc un altre fill, Roger, que viu a Menorca, que és un treball a l'aeroport de Menorca, que és un DJ amb ganes de fer coses i que té una filla que es diu Clara, que és una petita de revolució i la seva mare és xilena. Per tant, el fet de Víctor Jara és doblement significatiu.
Jo vaig aquí posant les músiques, els textos, la teva vida, la novel·la, els fills...
Un mix,
eh? Laietana 43.
Sí.
Què és?
Bé, és una lluita que portem 3 anys com a Comissió de la Dignitat i amb la Comissió Antirepressiva de l'Assemblea Nacional Catalana. Portem 3 anys reunint cada 2 dimarts davant de Laietana un projecte que qualsevol país democràtic hagués triomfat al cap de 2 mesos. Aquí portem 3 anys intentant fer el que s'ha fet amb l'Escola de Mecànica de Buenos Aires, amb altres centres a Berlín
o a Sud-àfrica, també.
O a Sud-àfrica, que hi ha hagut un procés de la veritat molt important. Aquí no hi ha hagut un procés de la veritat. I aleshores mantenen Laietana, doncs, com a centre policial. Amb aquesta patètica oferta de convertir-ho també en mig centre de la memòria. Compartir, diguem, la repressió antiga que denunciem amb la repressió actual que seguim fent, d'alguna manera. És a dir, és una cosa que no s'explica i que mostra, diguem, les enormes contradiccions de l'esquerra espanyola, que és incapaç de fer un gest per por a la inèrcia franquista que encara marca la sociologia espanyola.
Però va ser diputat al Parlament de Catalunya amb Solidaritat Catalana per la Independència i que en va ser president per Girona. I quina sensació, quin record, per què et va servir? Què vas poder fer?
Vaig treballar... tinc molta frustració i no estic content de l'experiència, no. També és molt trist participar en un Parlament que no té sobirania. Hi ha molt de brindis al sol en el Parlament i al final molt poques coses realment resolutives es poden fer. Però vaig tenir l'honor d'estar a la Comissió d'Infantesa, la Comissió de Cultura i fer coses memorables. Me'n recordo participar en coses del món gitano, però tot és una mica simbòlic i el que necessita aquest país és sobirania per decidir les coses importants. Perquè no podem decidir sense finançació i sense capacitat de decisió. Aquest país s'està quedant. Els últims estudis, els estudis Fènix,
sí,
ho està demostrant. Ens estem quedant endarrere, i tenim un govern que és el govern de tothom que...
Jo veig que l'eslògan ha entrat, eh?
Sí, va dient que anem endavant i això no ho veu ningú.
Avui, Toni Strummel, és aquí al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
Em va tocant Mediterrani, per barret Pirineus i una llesqueta, per sabat d'Oriola d'Estranquis, i per cor toca el coi la terreta.
Gràcies per portar-nos, fer-nos recordar l'Ovidi Montllor avui. Per què ens l'has triada?
Perquè me l'estimo moltíssim i I perquè penso que els valencians tenen una manera més directa de dir moltes coses. Aquesta cançó és un himne, és un himne, és com l'himne nacional dels Països Catalans, en certa manera. Diuen les coses clarament, no? I això m'agrada, això m'agrada. Ovidi Montllor sempre ha estat el meu favorit, juntament amb Lluís Llach. Evidentment que per amistat i per militància i també per les seves magnífiques cançons, per mi són els dos més importants, amb Charango i altres grups i Maria del Mar Bonet, i és fantàstic escoltar sempre Ovidi Montllor.
Que t'empelden els tres prats i en l'amor rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història. Fins ací ens heu fet arribar.
T'adones que quan escoltes les cançons d'Ovidi Montllor, que mira que fa anys que ja ens va deixar, hi ha moltes lletres que continuen sent tan actuals.
Sí.
Dius, mira tu. I en Toni Estrabol també ens ha triat aquesta pel·lícula. Estem a Thelma i Louise, de Ridley Scott. Per què ens l'has escollit?
Jo diria que és de les meves pel·lícules favorites. És una reivindicació de la lluita de les dones. És una pel·lícula que fa passar molta vergonya per cert tipus de masculinitat que desgraciadament domina en aquest món, i que em sembla que és una catarsi extraordinària. I jo sempre havia volgut, saps, Sílvia, que hi hagués com una segona part, i que en estimar-se en el gran canyó
no s'haguessin fet
sí,
mal del tot,
que haguessin caigut
jo me'n recordo que també vaig dir ja està,
sí.
Ostres, saps? Acabar assumint aquell final.
Sí. Però vaja, mira, una gran pel·lícula, sí.
Del 91, que segur que recorden molt bé els nostres oients, no? Amb la Susan Sarandon, sí. La Jenna Davis...
Em sap greu haver dit dues pel·lícules americanes, eh? Perquè també n'hi ha d'extraordinàries de Catalunya i d'Europa.
Ens ha triat aquest altre text. Una detinguda no es pega, cridava un veí del carrer de les Jonqueres de Barcelona mentre enregistrava amb el seu mòbil la detenció de la Xènia. Poc sabia que es faria viral la causa de la violència emprada pels efectius del Cuerpo Nacional de Policía. Tots van veure per les xarxes com la Xènia era a l'inici de la via quan hi van arribar 5 furgons. Els antiavalots la van retenir a terra i la van introduir arrossegant-la al furgó policial. Les imatges també mostren com abans de fer-la entrar, mentre era reduïda, un dels policies li va clavar dos cops de porta. Torturades, de Gemma Pasqual, és del 2023. Aquest text diu detinguda el 18 d'octubre del 2019, i evidentment té a veure amb el que abans ens deia el Toni Estrobal, amb la història de la comissaria de Via Laietana, fosca, opaca, la por, el silenci i la impunitat hi habiten.
És un llibre fabulós.
Aquest podcast que fareu sobre Via Laietana, com es podrà sentir, on es podrà anar a trobar-lo, a baixar-te'l?
Sí, si busqueu la violinista anglesa, us surt per tot arreu. I si no, aviat estarà en el memorial, el Memorial Democràtic, que ho penjarà.
I aquest podcast ben bé de què tracta?
Un podcast sobre l'anglesa Mavis Bacca, que va ser una espia, bueno, una mena d'espia, una persona que ajudava a escapar jueus i pilots per la frontera, que va estar 2 anys també retinguda per la policia, bueno, a Laietana primer i després a la presó de les Corts de les Dones.
Què és el millor que has fet fins ara a la vida?
Tenir 2 fills, ja sé que és un tòpic. La gent moltes vegades diu, estàs sempre lluitant per Catalunya, lluitant per les teves idees, i jo dic, és que no té cap mèrit, perquè jo sóc fill de qui sóc i tinc una herència, tinc un ADN, i a mi me dius d'anar a casa meva i patinar el gat, Bueno, primer que no tinc gat, però després és que m'avorriria moltíssim. Ho deuen patir. Jo demano disculpes als meus fills i als meus companys i als meus amics perquè sóc una mica obsès, no? Jo no em vull morir sense veure una Catalunya lliure, que cada vegada es fa més difícil, i no vull morir, diguem, sense haver contribuït, amb totes les contradiccions, ningú és perfecte, a lluitar per aquestes coses. Perquè jo penso que el meu avi va passar moltes hores amb un bisturí a la mà, però també va passar moltíssimes hores lluitant per la gent, ajudant gent, no només mèdicament, sinó va ajudar molts exiliats i represaliats al llarg del temps, i penso que això ha estat un bon model per mi.
I si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Què canviaria?
De la teva vida, sí.
No ho sé, potser el mes d'octubre del 2017 hagués canviat alguna cosota, però què canviaria de la meva vida?
Què hauries canviat de l'octubre?
Home, jo hagués intentat ser una mica més valents, tots plegats, perquè jo crec que vam estar bastant més a prop del que pensem.
I ara?
Ara s'ha de tornar a picar pedra, la gent s'ha de tornar a posar amb l'Assemblea Nacional Catalana, la gent s'ha de tornar a posar amb el Consell Nacional Català, penso jo, i hem de passar pel desert, passarem per una època dolenta, no hem de caure amb les veus de sirena de l'extrema dreta i de la dreta, que mai solucionaran el problema nacional d'aquest país, i jo crido la gent a ser conseqüent. No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català, amb la situació desastrosa que tenim, i que els polítics s'haurien de posar ja a l'obra de fer-hi grans canvis.
Toni Strubel i Trueta, per d'aquí 100 anys, algú que en una frase ha de llegir qui ets?
Una persona humil que va intentar lluitar pel seu país.
Gràcies. Toni Strubel i Trueta, gràcies. Cansat? Estem en antena. Acabo de seguida. Xavier Vilà, el guió i la documentació. En Xavi Llauradó, el so i el muntatge. Ara respira. Strubel, respira. L'Albert Castellmico, que ho coordina tot. Sílvia Coplo. I ara ve l'adreçada. Adéu-siau al divan.
Gent de mar, de rius i de muntanya. Es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Que no es guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant-lo.
Parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Que no es guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant-lo. Serem llum, serem molt.
dies, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
T'estimo, t'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne. Sóc gelós i el poc que valc m'ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que em peny i que es passaran els anys i vindrà la Déu com així ha de ser. I em pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo i et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego. Si em negues la tendresa, t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo
tocant Mediterrani, barbarret Pirineus i una llesqueta, per sabat Oriola d'Estranquis i per Còrdoba que el coi la terreta, per senyera senyors quatre barres, per idioma i senyores català, per condició senyors sense terres, per idea i senyores esquerra. Queda clara per tant per a tothom la meua carta de naturalesa, no és miracle ni és un malson. M'ha tocat i és la meua feblesa, m'ha tocat i és la meua feblesa. Queda clar també que som covards, tots aquells que obliden les arrels. Seran branca d'empelt en altres prats i en l'amor rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història. Fins ací ens heu fet arribar, que tan grossa raó naix la glòria. I torne a repetir, sóc alcoià, t'ensenyarà un blau no hi ha, dic ben el que parle català i ho faig a la manera de València i ho faig a la manera de València. Em va tocar tocant Mediterrani per barret Pirineus i una llesqueta per sabata Oriola d'Estranquis i per cordo calcoi la terreta i per cordo calcoi la terreta.